migdia, Dolors Lleuri.
Molt bon dia, info d'avui dijous 4 de juliol. Arrenquem amb aquests titulars, notícies destacades de la jornada. El lloguer que es converteix en una gran càrrega per les famílies de Calella, que destinen el 51,71% dels diners que cobren a pagar-se el sostre, un lloc on viure. Així es conclou en l'informe sobre el comportament del mercat immobiliari del 2023 elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal del Maresme. L'Associació de Famílies d'Alumnes de la Minerva, l'AFA, reacciona al tancament de la segona línia d'I3 pel curs vinent. Diu que no la dona per perduda encara i que, si passa, treballarà per recuperar-la, per acabar, diuen, amb l'estigmatització de l'escola i la segregació que hi ha a Calella. I avui també parlem del val escolar, que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària un ajut de 60 euros per comprar llibres i material escolar. Hem sortit al carrer a demanar-vos en l'opinió si esteu a favor o en contra. Ho sentirem en uns minuts. I posats a sentir també la música del NEC de demà divendres, els ritmes caribenys de Caribe Funk, actual Far, amb entrades encara disponibles. I avui hem conegut dos dels noms que s'incorporen al cartell de barraques de festa major, que s'afegeixen als ja coneguts de Diversiones i Mama Duixa. L'esforç familiar pel pagament del lloguer a Calella i a la majoria de poblacions del Maresme supera el 50% dels ingressos que es perceben, molt per sobre del 30% recomanable, segons coincideixen els experts. Aquí a la ciutat s'endú el 51,71% dels diners que es guanyen, una mitjana de 678,70 euros mensuals. Si s'acomplís la norma del 30%, haurien de ser un màxim de 693, són uns 295 euros de diferència. Pineda de Mar està per sota del 50%, segons l'informe sobre el comportament del mercat immobiliari del 2023 que ha elaborat l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. La càrrega del lloguer representa el 48,32% dels ingressos familiars. A Pineda, a Mataró, se situa per sobre. A la capital de la comarca són 745 euros mensuals, el 52,18% de la renda. L'informe de l'Observatori també recull dades de l'activitat constructora a la comarca amb el detall per població. Segons aquestes, l'any passat a Calella es van iniciar les obres de 28 nous habitatges i se'n van acabar 7. La punta de construcció immobiliària es va situar entre els anys 2005 i 2009. En tan sols 4 anys, a Calella, en aquell període, es van començar a aixecar 1.121 habitatges. A partir de llavors hi ha hagut un retrocés sostingut en el temps. L'any 2023 es van realitzar 258 operacions de compra-venda d'habitatges de segona mà i 14 d'habitatges nous aquí. En el primer dels casos es van pagar, atenció, 2.263 euros per metre quadrat de mitjana. El preu va situar-se per sota, en el cas de les noves construccions, aproximadament uns 600 euros menys. L'AFA de la Minerva ha traslladat per carta dues peticions als serveis territorials del Departament d'Educació en tenir coneixement de les intencions, ara confirmació al propi centre, del tancament d'una de les dues línies d'I3 pel curs vinent. La primera petició, que no ho faci per tal de no incrementar la segregació a Calella, i la segona, que es posi a treballar per acabar amb aquesta situació que afecta directament a la ciutat. Adil Maruan adverteix que, en cas contrari, s'incompliria el compromís d'inspecció de zona per mantenir les quatre línies públiques i el que recull a tot això en el pacte contra la segregació escolar per garantir la igualtat d'oportunitats. El president de l'AFA diu que pel moment no tenen resposta.
Els serveis territorials no s'ha dignat a contestar-nos, en una mostra més d'aquest autoritarisme que sempre porta i que, a més a més, el que es va proposar, que era de tenir dues línies a cada escola, ara se n'ha desdit i no ho està complint, tot i que està penjat a la web del departament on diu que la planificació és aquesta dos línies a cada lloc.
La FA de la Minerva, que ha fet pública la carta en les últimes hores, expressa la seva sorpresa pel fet que el curs arrenqui al setembre amb tres línies públiques i cinc de concertades o privades. Diuen l'escrit que no són amics dels contubernis, però que podria semblar que el Departament, el d'Educació, aposta descaradament per la privatització i la segregació escolar i que en cas de no ser intencionat, això només es podria deure a una preocupant miopia social. Amb tot, el president de l'Associació de Famílies es mostra igualment preocupat pel baix nombre de preinscripcions que s'han rebut i que, al seu entendre, són conseqüència de l'estigmatització del centre i, en cap cas, de la qualitat del projecte educatiu ni tampoc de l'esforç i dedicació dels professionals que hi treballen, que ha volgut reconèixer. En les seves declaracions també en responsabilitza amb l'Ajuntament de Calella, que creu que ho presencia amb indiferència.
Una estigmatització molt gran respecte a la Minerva, que a més no es correspon ni amb els nivells educatius a les que arriben l'alumnat, ni amb la metodologia que s'utilitza. Simplement és, jo no vull portar al col·le, el meu fill al col·le, on hi ha tants migrants, on hi ha tanta gent pobra, etc. I això és molt difícil de revertir, i és molt més difícil de revertir quan l'Ajuntament li és igual. Vull dir, això és així, li és igual.
En la carta també recorden les gestions fetes pels dèficits de manteniment i inversions, també de neteja de l'entorn escolar, que van a càrrec de l'Ajuntament de Calella. Pel govern, l'escola és vista com una escola de segona, denuncia l'escrit, que explica que van haver de recórrer llavors a la síndica municipal i també al síndic de Greuges, la FA de la Minerva, que situa al maig les primeres notícies que va tenir sobre el possible tancament de la segona línia d'I3. I novetats en la segona edició del Val Escolar que concedeix la Generalitat a totes les famílies d'alumnes de primària i secundària de les escoles del país, també dels centres d'educació especial i de formació professional bàsica. Es tracta d'un ajut universal per suavitzar la important despesa associada a l'inici del curs. L'import serà de 60 euros, repartits en dos vals de 30 euros cadascun. Aquest any també s'ha fet extensiu, com dèiem, a l'alumnat d'ESO. Es poden utilitzar per comprar llibres, diccionaris i tot tipus de material escolar, excepte roba, calçat i també electrònica. Per primera vegada també es poden cedir als centres educatius, que en molts casos s'encarreguen de fer la compra agregada. Una oportunitat que han destacat positivament alguns calellencs i calellenques als que hem demanat l'opinió sobre la iniciativa. També hem recollit alguna de contrària al fet que es tracti d'una mesura amb caràcter universal, per tant, per tothom, al marge de la renda familiar. Escolteu-les.
El vàrem utilitzar l'any passat, perquè donaven fins a desembre, em sembla. Colors, estutxos, vàrem agafar també tot de material, llapisos, gomes, i l'utilitzaré pels llibres, aquest any sí.
Jo estic d'acord que ajudin a les famílies que ho necessitin, perquè n'hi ha persones que s'ho poden permetre i n'hi ha famílies que no.
No ens va anar gaire bé perquè no volem poder fer-lo servir per llibres, pel tema escola. Llavors, vam aprofitar per comprar material escolar, però pel gran. Perquè per ell, en veritat, amb 8 anys, no, a l'escola ja li donen tot. O sigui, ja ho paguem. Perquè vulguis que no, doncs, si són 60 euros, de pagar de menys de material i de llibres és una gran ajuda.
El Val Escolar es podrà utilitzar fins al 30 de novembre, prèvia activació des de la plataforma valescolar.cat. Altres notícies, l'Hospital de Mataró ha estrenat unitat d'asma per oferir atenció integral a una afecció que el 2023 va registrar més de 400 casos a urgències. En formen part d'aquesta unitat especialistes dels serveis de pneumologia, otorrinolaringologia i farmàcia. L'asma afecta aproximadament 2,5 milions de persones a tot l'estat. Més de la meitat no tenen controlada la malaltia, cosa que ocasiona un nombre important d'ingressos i també visites a urgències. I la Diputació de Barcelona, que organitza de l'1 al 5 de juliol la 33a edició de l'Escola d'Estiu, un espai de reflexió, intercanvi i coneixement sobre les polítiques socials locals que ha de reunir prop de 300 professionals municipals de la província. En el marc d'aquest esdeveniment s'organitza una setmana que acull prop d'una trentena d'espais de diàlegs i reflexió entre conferències, taules, rodones i tallers amb l'objectiu de fomentar el debat i avançar en la innovació de les polítiques públiques locals. L'acte inaugural va anar a càrrec del jove activista climàtic Francisco Vera i també de la TikToker, activista pels drets de les persones joves amb discapacitat, Inés Rodríguez. Els voluntaris i amics de l'Hospital de Calella ja ho tenen tot a punt per la revetlla solidària d'aquest dissabte al passeig, amb l'objectiu de recaptar donatius per poder continuar finançant els projectes assistencials que du a terme. Prop de 5.000 persones ateses a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'han beneficiat dels seus serveis en els últims 11 anys. Maria Antònia Pujol és una de les voluntàries.
Bueno, pues hem preparat lo típic d'una revetlla. Una mica de teca, unes begudes, evidentment, uns refrescos, coca... I llavors música, música que es pugui ballar, lo típic per fer una revetlla, no? Estar una bona estona junts i que la gent ens vagi coneixent una mica més del que ja ens coneix, perquè és molt seriós el que nosaltres toquem, però que també és bo estar de disbauxa, que ens ajudin a tirar endavant, però també és bo que puguem passar una bona estona.
El conjunt Maracaibo serà l'encarregat d'amenitzar la vetllada amb música i l'associació Sant Quirze s'encarregarà del sopar, botifarra a la brasa, pa amb tomàquet, entrepans i begudes. La revetlla que començarà a les 9 del vespre. I avui que hem conegut una mica més del cartell de barraques de Festa Major de la Minerva i això és el que sentirem a l'escenari de l'embalat de la platja.
S'acaba la bulla, no queda sangria, fa massa fred per tirar-nos al mar.
Són els Stay Homes que vindran a Calella per la Festa Major Gran per primera vegada amb els seus ritmes llatins. El grup sorgit durant el confinament és un dels noms del cartell. Ja sabíem, per exemple, de l'actuació del grup Diversiones, però ara també hi afegim uns ballencs que estan molt de moda en l'escena de música urbana del país.
I de sobte tot sonrisa, alegries i la pena d'anar un bon col·lega.
Doncs sí, són els Figaplaues, que també s'afegeixen al cartell de la Minerva, ells que han fet també molt, que s'han fet molt coneguts per col·laboracions, per exemple, amb la Muixca o amb Lluís Gavaldà dels Pets. I teníem també la confirmació del Riquití. És la cançó amb la que Mama Duixa va fer-se popular ara fa aproximadament un any, a mitjans de març, doncs ja coneixíem de la seva participació a les barraques de la Minerva, tot i que encara no han transcendit els dies ni tampoc els horaris d'aquestes actuacions avui confirmades. I viure el present, el clam del públic i el seu propi reconeixement és la filosofia de vida dels Caribe Funk, la banda colombiana que demà divendres pujarà a l'escenari, en aquest cas, del Festival NEC, al Far. La banda fundada a Buenos Aires l'any 2012 amb 5 discos d'estudi i una nominació als Grammy portarà el millor del seu repertori per una nit que promet molta música per no parar de ballar. Funko Chalas és el vocalista de Caribe Funk.
Y Cataluña ha sido como un encuentro con algo especial, ¿sabes? Calella, por supuesto que sí, es la primera vez. Calella es como el primer lugar a donde vamos a ir. Y no te podré adelantar mucho porque queremos que sea una sorpresa, pero vamos a ver un proyecto musical de los cuales son 3 personas que suenan como 10 en el escenario. Vamos a ver canciones que son un repertorio que tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, dependiendo de cómo esté la gente. Y vamos a ver también una interacción de gente bailando y gente gozando con una música que no sona en la ràdio ni s'escolta en la televisió.
Doncs promet molt aquesta nit que ens espera amb els Caribe Funk demà al Far de Calella. Si en teniu ganes, sapigueu que encara hi ha entrades disponibles a entrapolis.com a partir de 15 euros amb preus especials pels joves. Vinga, doncs acabem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Situació meteorològica que ve marcada principalment per un temps que s'ha de mantenir tranquil i estable. De tota manera, aquest matí hem tingut intervals de núvols baixos que han afavorit que les temperatures a hores d'ara vagin dels 24 als 25 graus i esperem que de cara a la jornada de demà les temperatures puguin pujar més, cap als 27, puntualment als 28, les hores centrals del dia. Una recuperació tèrmica que de cara al cap de setmana recularà una mica, ja que tindrem temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge, però ja advertim que de cara a la setmana vinent probablement tindrem temperatures estiuenques amb màximes que fàcilment arribaran a superar els 30 graus en molts punts de la comarca. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, situació tranquil·la per les properes hores i també pels pròxims dies.
Doncs fins aquí l'info d'avui dijous 4 de juliol. Amb Víctor Riera els controls tècnics i tornarem a més de notícies demà, com sempre, puntuals a la una. Gràcies per la vostra confiança. Un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalellatv.cat.